Antena 4 us ofereix avui una nova entrega del programa Roquetes, segons la visió política D, un programa de 30 minuts de durada màxima que, de manera trimestral, ens permetrà conèixer quina és la visió que tenen de les Roquetes actual els diferents grups polítics de l'Ajuntament de Roquetes. Durant aquest mes de maig hem conversat amb la regidora o regidor portaveu de cadascun dels partits que formen el consistori de Roquetes i avui dilluns, dia 1 de juny, parlem amb Sis Coller, que és portaveu d'Esquerra a l'Ajuntament de Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Com sempre, arriba a aquest programa des d'Antena 4 per conèixer quina és la visió que tenen els diferents partits polítics a l'Ajuntament de Roquetes. Si li sembla, comencem parlant de temes que afecten al municipi, més concretament a la sorra rural. Parlem d'agricultura. Des de la regidoria d'Agricultura suposo que també s'han tractat durant aquests últims mesos temes destacats, no?
Sí, sí, sí. Sobretot pel que fa a nivell de camins, que és el que afecta a la pagesia de Roquetes de manera més immediata. Per exemple, s'han estat arreglant tota una sèrie de camins, més que arreglar, repujar camins, perquè a mesura que plou i també algunes intervencions que han fet, que ha sigut més que res arreglar un arranjament ràpid, al passar la viga el que vas fent és anar apartant la terra i a poc vas baixant la cota de camí, i ara el que s'ha fet després d'una sèrie d'anys és tornar-los a repujar, perquè han d'intentar evitar que les finques puguen desaiguar els camins, els camins se transformin en barrancs cada vegada que plogui, i després també pues, repujar-los perquè també tocava, perquè s'ha anat traient massa terra, tant per l'erosió com pels arranjaments que s'han fet, i per tant s'havia de fer. I això pues, bueno, ha costat bastants de diners, però s'havia de fer.
Suposo que aquesta regidoria d'agricultura, i sobretot per l'àrea de camins, és on se fa una inversió més important?
Home, des de l'àrea d'agricultura, en aquest cas agricultura i camins, sí, sí, hi ha una inversió forta perquè són 200 quilòmetres de camins que tenim a Roquetes, i a més no són plans, sinó que són la major part tot en desnivell, i això fa que cada vegada que plogui doncs, se vagin gratant i se vagin desfent. Al mateix temps també n'hi ha que estan asfaltats i també s'ha de fer el manteniment, i això vol dir que també els has de reasfaltar. I això doncs, bueno, doncs són costos, i vulguis o no, sí que demanes subvencions, però respecte a les subvencions que ens arriben, respecte a la inversió que ha de fer l'Ajuntament, és molt més gran la inversió de l'Ajuntament que les inversions que tenim. A grans trets, hi ha anys que sí, arribem a tindre un 60-70% de subvencions, i hi ha anys que un 10-20%, però les despeses les tens. Una mitjana de despesa a l'any són 300-400 mil euros d'arreglar camins. Normal. Per exemple, l'any passat ens vam gastar 800 mil euros en camins. Vull dir que sí que vam tindre bona part de subvenció, però són 800 mil euros, són molts de diners. Enguany ja portem invertits més de 300 mil, 350 mil. I ara hem de tornar a fer una altra inversió també pel voltant de 300 mil, entre que s'arreglarà el de mitja plana, que perquè la gent sàpiga més o menys per on va, és el que surt des de Sant Francesc de cara cap a la Capella del Carme, que aquesta s'ha d'asfaltar. I després n'hi ha algú més també ara, en això també s'ha de dir que esta setmana que ve comença a arreglar-se el camí que va des de Parellà d'Escaramella, que ho arreglen en este cas les graveres, perquè tant de passar els camions contínuament han desgranat tot el camí o bona part del camí, per tant hi ha el compromís des de les graveres d'aquí dalt de Parellades que esta setmana comencen a arreglar-ho, asfaltat, i també d'altres camins que tenim pendents, com el camí de Sant Francesc, que el tenim també per mitja mancomunitat, i esperem que aviat ja tinguéssim el projecte, els diners per a poder-lo fer, perquè allò és un perill públic i els veïns segueixen en raó, i bé, és un no parar. És un no parar.
Això vol dir que no hi ha una solució definitiva per als carrers?
Sí, home, sí que n'hi hauria una. N'hi hauria d'agafar i fer-los en asfalt, en calent, que es diu, en doble tractament. Però això, pues, igual val pues, 20 milions d'euros. Evidentment, no els tenim. No els tenim perquè el pressupost de l'Ajuntament enguany, que és expansiu perquè hi ha moltes inversions, són 11 milions. Si no, anem al 6 o 7. Però la gent que comença a fer números.
Parlant de vies de comunicació, de fet també molt aviat, parlem ara de carrers, també començarà la part antiga de Roquetes a reformar-se carrers, no?
Sí, 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 ara després de festes començarà ja l'arranjament d'entre el carrer Balaguer i el carrer Bull, tota aquesta zona, que és la zona més antiga de Roquetes. Sí que s'havia fet ja tot un tractament del ferm, és a dir, s'havia asfaltat tots els carrers en el seu moment, però va ser també quan l'època de la crisi forta i per tant no hi havia ni ajudes ni es podia fer res més, no hi havia PUS de la Generalitat, no hi havia jutge de Diputació, o alguns, però pocs, i per tant havia sent recursos propis que era impossible. I per tant se va fer aquest arranjament provisional, que ha durat fins ara, però clar, sí que es necessita un arranjament integral i per tant ara se fa aquest arranjament, bueno, arranjament no, se fan tots els carrers nous, amb voreres noves, clavegueram nou i aigua nova, i per tant hi va voltant d'un milió d'euros. Vull dir que, bueno, feia falta, per tant, si fa falta s'ha de fer. Sí, sí, la gent paga les seves contribucions i també necessita tindre, en aquest cas, els carrers ben arreglats.
Deixem de mandar les...
Ah, i una altra cosa, i sense sí. contribucions especials. Uh-huh. És a dir, tot pagat per diners públics, és a dir, ajuntament i ajudes i subvencions.
Els veïns no hauran d'afegir...
No. O sigui, una de les coses que vam tindre molt clara quan vam entrar a governar ja fa 20 anys, o 19 anys, és que la gent ja paga prou. Per tant, ens havíem d'espavilar com a ajuntament per arreglar camins i sobretot carrers del poble enllumenats i tot el que fes falta en recursos propis o anar-nos a repenjar de les diferents administracions. Que digui algú que en aquests 20 anys hagués pagat algun carrer o algun camí, que ho digui. Mai. Ningú. Clar, abans no era així, eh? Per tant, és allò de vea, mira-lo, si encuentre algo mejor, cómprelo.
I, com dia, deixant de banda les obres, que són actuacions més físiques que la gent doncs, pot veure, pot tocar, anem a parlar ara d'actuacions potser més immaterials, més socials, més culturals. De fet, aquest passat cap de setmana, 30 i 31 de maig, l'Ajuntament de Roquetes, o una representació de la ciutat de Roquetes, ha viatjat a França, a Sant Marcel-sur-Aude, a Occitània, a fer el primer intercanvi cultural entre aquest agermanament de Sant Marcel i Roquetes. Què tal ha anat?
Bé, fantàsticament bé, calor, bon temps i bueno, l'activitat ha sigut fantàstica. Vam arribar per la tarda i a la tarda van començar els diferents actes de cercavila de grallers, gegants i banda de música de la lira pels carrers de Sant Marcel, després el concert de banda de música de la lira, després allà ens van oferir el sopar en la macarronada, que és com aquí la paella, però hi ha macarrons i molta carn i és molt bona. I després també hi ha en disc jockey d'aquí, en Pau Mestres, que també és, en este cas, disc jockey vostre, i que per tant, vulgues o no, pues, ha animat molt bé la festa. El diumenge pues, vam estar al cementeri, vam fer una ofrena floral al cementeri de Narbona, on està enterrat l'alcalde, i també la banda de música de l'Illes Grallers van fer un petit concert d'homenatge i també vam fer una ofrena floral a l'Ajuntament en el ram de la reina i de la geganta, i la Lira també ha fet un petit ram de flors també perquè va ser president justament de l'entitat de la Lira i per tant han volgut fer-li este reconeixement. I després, pues no res, hem estat per Narbona en visita cultural i en els grallers pel mig de Narbona tocant la gaita i el tabal i soroll i per dins del mercat de Narbona, que és un mercat gastronòmic, també, bueno, hem fet una festa espectacular. I després, busi cap aquí.
Suposo que la gent de Sant Marcel s'haurà quedat una mica sorpresa, no?, de tota aquesta comitiva.
Home, i tant. A més, l'Ateneu de la República i l'Ajuntament també ens han organitzat molt bé, vull dir que, per tant, una felicitació per part de l'Ajuntament de Roquetes cap a l'Ateneu de la República i cap a l'Ajuntament de Sant Marcel també per l'organització.
I ara els toca a una comitiva de Sant Marcel visitar Roquetes?
Sí, hem de detallar quan serà, però esperem que sigui el més aviat possible i, bueno, també en este cas els agermanaments consisteixen en això, en fer intercanvis culturals, festius i també educatius, que també van fer una reunió en diferents centres educatius d'allà i en centres educatius d'aquí per a començar a establir el que es diuen Comenius i Erasmus de col·laboració entre els centres educatius.
Un agermanament amb aquest municipi francès, Sant Marcel, com deia, es tracta d'un municipi francès que està situat al departament de l'Aude, a la regió d'Occitània, i això s'emmarca dins de la regidoria de memòria històrica. Però, a banda d'aquest agermanament, també hi han previstos projectes de memòria històrica, concretament de la col·locació de llambordes de memòria. No?
Sí, els Stolpersteins, que es diuen, nom alemà molt bonic, però difícil de pronunciar. que és això, no? Les llambordes gravades, no? On se fa constar, són unes llambordes metàl·liques, on se fa constar els noms de les persones que van morir en camps de refugiats, en camps, perdó, camps de concentració alemanys, nazis. I llavors tenim les roquetes documentades, que són quatre persones, i també ho ficarem, segurament, mirem si ho ficarem a la vora del canal, un puesto així cèntric, perquè consti el nom i cognoms d'aquestes persones que van morir en camps de concentració. I allí consta el nom i cognoms, quin camp de concentració va morir i l'any.
Actuacions dintre l'apartat de memòria històrica, això també per a conservar la nostra memòria històrica, per a que no les noves generacions doncs, també recuperen aquesta memòria, i això ens porta a parlar ara d'educació. Parlant d'educació, si ens centrem al municipi de Roquetes, quina seria una radiografia general?
Abans de canviar de tema i parlar de l'educació, dir que és llàstimós, que Franco va morir el 75, estem al 2026, sí? Ja fa, si mal no m'equivoco, 51 anys. Vale. 51 anys, en 51 anys, quantes vegades l'Estat ha treballat a favor de la memòria històrica? Pràcticament cap. Quan a la guerra de Iugoslàvia es va acabar la guerra, allí no s'ha parat de treballar per rescabalar tots els morts que hi van haver, tant uns bandos com dels altres, i recuperar la seva memòria històrica. I això va ser l'any 92-93. Sí? Tan pront es va acabar el 97-98 i va començar. Xile, Argentina, aquests països que van sofrir aquelles dictadures filofeixistes a l'empara del feixisme espanyol, del franquisme, tan pront es va acabar el franquisme, els governs en aquell moment van decidir tornar a treballar per la memòria històrica i recuperar el valor històric, combatiu i tal, de tots aquells que havien mort en la repressió de la dictadura feixista sud-americana. Aquí no s'ha fet res. Això és una vergonya. Això s'ha de denunciar. És una vergonya. O sigui, en això que van fer de la famosa de la transició modèlica, va ser modèlica per als de sempre. Però per als altres va ser un oblit constant. I més igual el PP com el PSOE. Més igual un que els altres. Van fer exactament el mateix. Era allò que corrimos un tupido velo i aquí no ha passat res. Per favor, per favor. Que hi ha més assassinats aquí després del franquisme que pràcticament a tot el món. Està considerada Espanya el segon país que han més morts a les cunetes després de Cambodja. Home, i aquí no s'ha fet absolutament res. I això dic dels que van morir després afusellats. No expliquem res dels 400.000 refugiats que van marxar de l'Estat cap a l'exili. Res de res. Molts d'ells morts a camps de concentració. Alemanys, res de res. Home, per favor. I hem de ser els ajuntaments, en este cas, qui ho hem de fer. No, ho fem amb molt de gust. Però no tenim recolzament de l'Estat per a res. Per a res? Ah, dius, home... Com us hem tornat? Espanya és un país democràtic? Per aquí, segons qui, sí, perquè com no li ha passat mai res, però per als altres que es fotin en parlen clar. I això és una vergonya. I aquí, des del grup d'Esquerra Republicana, ho denuncio públicament.
I això aniria lligat una mica en el tema d'educació, no? Per a que no es perdi aquesta memòria.
Sí, en el tema d'educació també és allò que dius, com breguem en rodes de molí. Com pot ser que el currículum hagi baixat un 50% en continguts curriculars en 25 anys? Com us volen, tontos? Ah, què hem de fer? Hem d'anar provant a tota la gent sàpiga poc, sàpiga menys, sàpiga menys? Clar, és que arriba un punt en què davant del caos que són les aules, perquè s'ha de dir així, no pot ser que en una aula tinguéssim alumnat d'educació especial, alumnat autista, alumnat que li costa. Clar, un mestre allà dins se torna boig. I després els xiquets que es tiren, pobrets, se queden, doncs, el mestre dedica moltes hores per a tot aquest alumnat nouvinguts, clar, arriba un punt en què és que allò és un zoo, allò és un zoo lògic, clar, què volem? Volem una educació de qualitat? Si volem educació de qualitat, hem de destinar-hi els recursos que calguen. Què tenim d'inversió del PIB? Un 3%? Pues que es fica el 6%, que és el més normal del món. No demano un extra més que tots els altres països. Normalment un PIB d'educació als països que funcionen mitjana bé, fiquen un 6, aquí estem al 3, Vale? Però després volem excel·lències. Quina excel·lència hem de tindre, per favor? Si no fiquem els recursos materials, els recursos humans, i replantejar, potser ens tocaria replantejar el sistema educatiu. Que pot ser alguna cosa que no funciona. No pot ser que anéssim en pedaços, de pedaços, de pedaços, de pedaços, de pedaços, i al final el mestre, quan està a l'aula de tants de pedaços, ja no sap com és el vestit. Potser alguna cosa s'hauria de fer. Pot ser.
A banda d'aquesta diversitat...
Perquè els experiments en gasosa, no les escoles.
A banda d'aquesta diversitat que hi ha a les aules, pot ser també els ràtios, és a dir, el número d'alumnes que hi ha per aula és massa elevat?
És que, claro, ens trobem en que sí i no. Clar, en temps de la crisi els ràtios arribaven a 28. I tu m'expliques 28 en la tipologia d'alumnat que tens a l'aula, allò era impossible governar. Ara van baixar 24 i 25. Però així tot, hi ha puntes de ràtios que arriben a 27, 28. I no et dic a l'ESO que hi ha llocs que arriben a 30. ¿Vale? Però bueno, en el tema de ràtios, ara diuen, no, perquè això s'ha d'arreglar, perquè hem de baixar ràtios a 21. I per decret automàticament crearan un grup nou. A mi, qui fa esta llei, me sembla fantàstic, però que baixi del departament o que baixi d'un despatx i que baixi que ho mire. Sap el que representa en este cas? Per exemple, jo fico a l'escola de Roquetes o la de la Raval de Cristo, que les tenim a petar d'espais. Que et diguen, no, este grup té 24 alumnes, ha de desdoblar. A on? No hi ha espais. A on? Clar, això jo parlo per Roquetes. Però ara, imagina't a nivell de Catalunya això que representaria. Per exemple, Tortosa este curs passat, perquè ho sé per dades de la OME, que és l'Oficina Municipal de Matriculació, o d'Escolarització, enguany no s'ha arribat més de 400 i pico d'alumnes. Això és una escola nova, eh? Una escola de 2-3 línies. Està l'escola nova? No. Si tu, en aquests 400 i pico alumnes que t'han arribat, a més, totes aquelles aules que et passen de 21 a començament de curs al setembre, les has de desdoblar, necessiten dues escoles. I crec que te necessitem una de nova. Clar, és molt bonic fer la llei, però després això, com te ho menges? Té el departament diners per a fer centres educatius? Ja te ho dic jo ara, no. No. No ho crec, eh? No ho crec. Perquè, per exemple, s'ha d'ampliar l'IES de Roquetes per a ficar els cicles formatius. Sí? 20 anys fa que mos esperem. 20. Tardarà 2 o 3 anys més encara. Això només per ampliació, eh? Si això ha costat 20 anys, què vol dir fer centres nous? Has de buscar terrenys. Has de sanejar-los. Has d'escriturar-los. Has de fer un projecte. Has d'aprovar-lo. Has d'edificar. Això són 8 o 9 anys fer un edifici. Ah, per això dic, d'un despatx és molt bonic fer números, però la realitat, una vegada arribes als puestos, impossible. Clar, i llavors dius, és que o replantegem tot el sistema o no me'n sortirem. Perquè, ja et dic, la filosofia és bonica, però la realitat és tossuda. I per tant, allò que es diu respecte a allò que s'ha de fer és impossible.
I a més suposa que el manteniment de les escoles va a càrrec de l'Ajuntament, això sí. Suposa també partides, se poden aconseguir subvencions?
Sí, ara ve l'altre. Esperem i desitgem que no hi hagi alguna ment brillant que s'hi corrisca des del departament dir ara s'han de ficar obligatòriament aires acondicionats a tots els centres educatius, a totes les aules. Si això ho diuen, a Roquetes tanquem la paradeta. És impossible. L'Ajuntament de Roquetes no pot assumir. Primera, no pot assumir ficar aires acondicionats a tots els espais de les escoles, perquè això val un disbarat de diners, i després mantindre-ho. És a dir, pagar la llum. Si no, és impossible. És impossible. O et paguen el 50 o 60%, o si no, no ho podem fer. No nosaltres. Jo ara fico per cas altres ajuntaments grans que tenen un munt d'escoles. És que no ho podran fer. Clar, és que ficar un crió al món, segons per aquí, és molt fàcil, però després aquest crió l'has de mantindre i l'has de fer gran. Clar, els ajuntaments ja estem així perquè som els tontos de la pel·lícula, és l'última administració que és de baix i tot damunt dels ajuntaments. Home, escolta, vale, molt bé. Igual com el tema d'immigració d'ara. L'Estat, porta oberta, 450 o 500.000 persones a legalitzar. Bueno, molt bé. Fica'm els recursos. Fica'm els recursos, fica'm les persones que pertoquen a l'Ajuntament per a fer això. Per què? Perquè si no va a costelles del mateix Ajuntament. Què mos trobem a Roquetes? Per exemple, ells han fet la llei i nosaltres fica dos persones per a padró. I van petades d'hores. Això què vol dir? Que les ha de traure d'altres àrees, per exemple, de la meua, per a poder fer coses. Claro, jo parlo per Roquetes, però suposo que tots els altres ajuntaments se troben igual. O sigui, ni et fiquen els recursos, ni et fiquen més diners, ni et fiquen res de res. Per això dic que des dels despatxos les coses són molt boniques. I quan s'il·lumina algú, sembla que tot és molt bonic, però la realitat és tossuda. I et dic, en el tema este que estàvem parlant ara de les ràtios, això pot ser un dalt a baix. Si això s'aplica, que Roquetes tindrem un problema. No sabrem on posar els xiquets. No sabrem on posar-los. Si se'ls ocorreix en el tema dels aires acondicionats que ens obliguen a ficar-los o que els fiquen ells i després nosaltres pagar el manteniment, que ens donin diners, perquè no ho podrem mantindre. I per això, i per exemple, ja us he ficat el cas este del padró. Claro, és que ens han sobresaturat, perquè no és allò que vinguin i omplin una fitxa, se'ls demanen un munt de papers, aquesta gent no et veu una vegada, té una altra, una cosa que... Claro, i això és, vinga, una bola, és un no parar. Claro, dius, hosti, per fort. I això que encara anem entre una o dues setmanes de regularitzacions, però tenim a la gent petada. Hi ha dues persones, però a vegades tenim puntes de tres. Claro, això vol dir que hi ha coses de l'Ajuntament que es deixen per a fer, perquè, clar, això és prioritari. Però, clar, ni et fiquen ni diners ni et fiquen personal. Home, per favor.
Parlant del tema de l'educació, com dia suposa que també és treballar i intentar aconseguir subvencions o diners, no?, per a, en aquest cas, educació. Això s'està treballant des de l'equip de govern?
Sí, però, bueno, el que diem, els ajuts, per exemple, ara ha sortit un ajut de Diputació d'uns 120.000 euros per arranjament de temes d'escoles. Però, clar, aquí no mos entren els aires acondicionats, per exemple, i entren només obra menor, arreglar algun pany, alguna porta, alguna finestra i poca cosa més. Sí? I hem traslladat a les escoles que vagin mirant què és el que es pot, què entra dins aquesta subvenció i mirarem, haurem d'arreglar, que sempre hi ha cosetes a arreglar. Però és només pena això, és molt finalista.
Si li sembla, parlem ara de cultura, perquè ens aprovem ja a Sant Joan, a la volta de la cantonada tenim les festes majors de Roquetes. Parlant de cultura o de festes, què caldria destacar?
Home, en este cas, dic a Roquetes, una de les coses que ens vam plantejar també fa 20 anys és que sí o sí, Roquetes havia de sortir dins del que era el mapa de l'activitat cultural, no només de les Terres de l'Ebre, sinó a nivell de Catalunya. I per tant vam començar a engegar hi ha algunes activitats així més d'estiu de certàmens musicals, però ja sabem que el 2008 va vindre la famosa crisi, nosaltres vam entrar a governar el 2007 i el 2009 això es va acabar i per tant no hem pogut recuperar-ho fa 4 o 5 anys que van començar altra vegada atenent que ja havíem acabat en el tema del pla d'estabilització pressupostària i que potser teníem una miqueta més de diners per poder fer coses, i hem anat ja consolidant-nos en diferents certàmens. No? Un és l'Ebre Folk, per un costat, que també és nou des de fa 7 o 8 anys. El tradicionari és que l'han mantingut i, per tant, això sí que és el buc de proa de les activitats culturals. Però d'aquí ne surten dates que s'han anat afegint, com el Delta Chamber, per exemple, l'Eufònic, que també l'hem anat afegint, i també l'antena Caro Fest, que l'anem fent des de fa 3 anys, i tota una sèrie d'esdeveniments que els anem fent durant, ja són certàmens fixes a Roquetes i que els anem fent ja periòdicament. També enguany també entrarà alguna activitat de jazz i també de dansa lligat al tema de dansa de Tortosa, també farem un acte de Roquetes. Vull dir que volem que Roquetes sigui capdavantera en esdeveniments culturals i que la gent tingui Roquetes com a referència. I això, per tant, a nivell de l'equip de govern ho tenim molt clar i per tant treballem perquè això sigui possible i que la gent entengui que quan se tinguin Roquetes diguin, aquí bona activitat cultural i val la pena anar-hi. I això també va bé perquè també dinamitzes el teixit local, el teixit econòmic local, restaurants, bars, botigues, etc. No? Vulgues o no, vas creant aquí un ambient bo, un ambient de carrer i fas que Roquetes estigui viva.
I naturalment, parlant d'activitats culturals i de festes, les festes majors de Roquetes, que són un referent, no?
Sí, sí, clar, les festes de Roquetes, que mos comencen, me sembla, si mal no m'equivoco, el dia 3 de juliol, divendres, i durant 10 dies tindrem les festes majors perquè la gent pugui gaudir, disfrutar, carrosses, carrers, engalanat i festa com tots els anys, bones orquestes i venga, i a tornar-hi, que ja hem voltat l'any. Dic que bé, ja torna a estar aquí això.
I ja per acabar, si féssim una visió general de com funciona actualment l'equip de govern que és d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Roquetes, quin seria?
Home, sempre es pot anar millor, sempre ho diem. Però bueno, en aquest cas, per exemple, sí que podem dir que enguany tindrem el camp de futbol, ja el tindrem acabat. Per tant, ja tenim una obra feta d'1 milió d'euros. Els carrers també esperem que de cara al mes entre juny i febrer poguéssim tindre els arreglats també. També el mercat de la cultura, vull dir que tindrem dos equipaments i els carrers arreglats, però mentrestant això no vol dir que no haguéssim de parar de fer coses. Hem anat comprant també els terrenys de davant del pavelló, els que donen a la cooperativa, per a fer també allí pisos socials, però nosaltres no els podem fer. Per tant, això són terrenys que es passarà abans de l'Incasol, ara no sé això com funciona, però sé que és per a la Generalitat, perquè tinguin constància que en uns terrenys que en el moment que volguessin edificar pisos de protecció oficial allí tindran els espais. I bé, la qüestió és no parar d'anar fent coses i que es vegi que Roquetes és una ciutat dinàmica, és una ciutat viva i que hi ha voluntat de govern per a que Roquetes anar transformant a poc, transformant-la però sense perdre els orígens. Això també no convé transformar les coses per a canviar d'ambients i no saber on vas. No, sapiguem que has de canviar a millor, però sense perdre la nostra manera de ser, la nostra idiosincràsia, la nostra manera de ser roqueteros.
I ja per acabar i aprofitant el nostre micròfon, quin seria el seu missatge com a portaveu d'Esquerra per a tots els roqueteros i roqueteres?
19 anys de govern poden arribar a cremar. 19 anys de govern poden passar moltes coses, però nosaltres el que sí que observem durant aquests 19 anys és que hem tingut una progressió constant de millora de Roquetes, tal com se pot anar veient a nivell de carrers, de sutil poble, i veure què és el que s'ha fet durant aquests 19 anys. En idea de continuar mantenint-ho i sobretot de poder tindre un objectiu de millora de cara cap als anys successius. També agrair a la gent de Roquetes confiar en el grup d'Esquerra Republicana, perquè van començar, quan van entrar a governar, en 4 regidors i ara en tenim 7, en majoria absoluta. Per tant, confiar altra vegada en el nom d'Esquerra Republicana, a Roquetes, perquè som gent propera, som gent que som del poble de tota la vida i sobretot és gent que ens pot trobar pel carrer i comentar-nos les coses, el que veuen bé, el que no veuen bé, que per això estem. I que intentem fer-ho el millor possible. Que moltes vegades ens podem equivocar, està clar, tots som persones i ho intentes fer el millor possible, però a vegades no ho fas a gust de tothom. Per tant, aquelles persones que en alguna vegada els han fallat, els demanem disculpes i si podem, poder-ho corregir per anar tots millor. Per tant, gràcies a tothom que ens ha donat confiança i esperem que ens continuem donant una miqueta més.
Avui al programa Roquetes segons la visió política hem conversat amb Sisko Lle, portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Roquetes i membre de l'equip de govern. Moltes gràcies per la seva participació en aquest programa d'Antena Caro per donar a conèixer a tots els ciutadans quina és la visió del seu partit de la Roquetes actual. Com dia, moltes gràcies i molt bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.